Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Avui fa més d'una setmana de la riuada al País Valencià, a la zona de l'Horta Sud. Avui, dijous, fa una setmana, començàvem a adonar-nos de les conseqüències de la catàstrofe del aiguat que havia suposat. La ciutat i les zones properes a València han patit des de fa segles greus conseqüències per les avingudes d'aigua, especialment es recorda la gran riuada del 1957 que va inundar gran part de València i que va marcar un abans i un després en la planificació territorial. Es va desviar, de fet, el tram final del riu Túria, el conegut Pla Sud. Des de llavors s'han fet esforços per protegir les àrees més vulnerables, però encara avui es construeix en zones que són inundables, amb un gran risc. I a més, degut també a aquest canvi climàtic que ens porta aquests aiguats, però que també ens porta llargues èpoques de sequera, perdem la percepció de risc que implica la força i les avingudes d'aigua. Per aprofundir en aquests aspectes, podem saludar a aquesta hora el professor expert en geografia de la Universitat de València, Luis del Romero. Bon dia, senyor del Romero.
Hola, bon dia.
Vostè és un expert en tota aquesta zona i en aquestes torrents, en la Rambla del Pollo, però també és veí de València. De fet, ens expliquen que els seus pares viuen a Paiporta. Per això, primer de tot, li volia preguntar com està la família, com estan ara mateix a casa seva, tots plegats.
Doncs bé, moltes gràcies, estan bé, però com tot el poble, doncs amb problemes de calefacció, de cuina, electricitat, aigua, o sigui, a bé dins del que cap.
Mm-hmm. Clar, no sé si vostè com a expert entén que una setmana després dels aiguats encara hi hagin aquests problemes. Això ens ha de fer veure la voracitat, la força de l'aigua que va arrasar aquests municipis ara fa una setmana?
Sí, és un risc ambiental present sempre, tot risc té tres components, la perillositat, i efectivament van ser unes precipitacions totalment extraordinàries i, per tant, uns desbordaments de barrancs absolutament històrics. L'exposició, com bé has mostrat, quan tenim una societat molt assentada en terrenys inundables, en cas d'inundació, evidentment, doncs això provoca moltes catàstrofes. I en tercer lloc, hi ha una altíssima vulnerabilitat perquè la població no està preparada per reaccionar, per actuar davant d'una emergència d'aquestes característiques. A més, en l'àrea metropolitana, també podria ser Barcelona, en aquest cas ha sigut València, amb una altíssima densitat edificatòria de població, i es calcula aproximadament que hi ha 800.000 persones afectades, és a dir, és moltíssima gent.
Mm-hmm. Clar, vostè ho comentava, s'ha retret molt que els avisos de la Generalitat Valenciana arribessin tardíssim, quan molta gent ja estava amb baixos inundats, enfilada sobre el cotxe, perquè l'aigua ja se li havia inundat les carreteres, les autovies, etc. Però encara que s'haguessin rebut més d'hora, vostè creu que la gent hauria sabut com havia d'actuar, què és el que havia de fer en aquella situació?
Jo crec que si no haguera hagut algunes instruccions clares i precises, no. Està clar que es podrien haver salvat, pensé jo, unes quantes vides, sobretot per l'hora en la qual se podria haver activat l'alerta, perquè, per exemple, la Universitat de València va cancel·lar tota activitat acadèmica el dilluns, és a dir, ja el dia d'abans de les pluges, per tant, es podria haver evitat molt de desastre, però també és veritat que ens falta tota una pedagogia i tota una estratègia de com fer front a aquest tipus de catàstrofes, perquè si no, potser molta gent igualment hauria anat a buscar el cotxe o al carrer a veure els familiars i també hi hauria hagut una,
Clar, ara aquests dies ho comentem molt, que potser aquí a Catalunya, al País Valencià, també passa, perquè al final és un clima similar. Estem molt acostumats a veure i entendre i a comprendre com ens hem de comportar davant dels riscos dels incendis, però sembla que amb la qüestió de l'aigua ens costa més. No sé si és que tenim una falsa sensació de seguretat, que creiem que canalitzant, que intentant controlar amb rius, amb lleres asfaltades, etc., podem dominar l'aigua, i l'aigua acaba demostrant sempre que té una força natural que per més impediments o per més intents de conducció que li posem, ella sempre acaba recuperant el seu terreny.
Sí, totalment d'acord. Jo crec que tenim una falsa sensació de seguretat per un costat, perquè tenim la sensació de que tenim unes infraestructures robustes i modernes i de la puta vinguda, doncs no són res. I tenim una fe, en general, la nostra societat molt cega en la tecnologia, amb la intel·ligència artificial, els mòbils, tots els dispositius de connexió, els cotxes models elèctrics, i ens dona la sensació que per tenir molta informació i estar hiperconnectats també anem a poder fer front a aquestes emergències, i la prova és que tenim molts més destrosses, encara que hi havia més població, però tenim molts més destrosses que en la gran riuada del 57, on hi havia molta més tecnologia, és cert que més població, però també no, que era una societat que no tenia absolutament res a veure, és a dir, que fins i tot hem de reaprendre a saber que hi ha una cosa que és natura i que té un cicle i unes dinàmiques i que té molta tecnologia i molta ciència, hi ha moments puntuals en què no podem fer absolutament res més que fugir.
Mm-hmm. Clar, aquí també hi ha un element, no? Molta gent, en comparació amb la riuada del 57, es parla de que hi havia... en aquell moment potser no hi havia tants cotxes, tanta... i també s'ha parlat de brutícia. Jo crec que molta gent confon la qüestió, per exemple, de les canyes, de la flora natural dels rius, que tenen que fan una funció molt important, no?, en aquests casos de grans avingudes d'aigua, per frenar, per retenir la velocitat de l'aigua. Però sí que potser la qüestió dels cotxes, de tots les coses que han anat arrossegant l'aigua, sí que ha dificultat o ha provocat que hi hagués més desbordaments que en comparació amb el 57.
Sí, tant, clar, el 57 apenes hi havia cotxes i evidentment això, el tema dels cotxes, afecta també moltíssim, posa moltes destrosses els propis cotxes en baixos. De totes maneres, jo crec que la gran diferència que tenim a hores d'ara, i que també seria extrapolable de la magnitud de Barcelona, és el fet de que en el 57 tenim una cosa que es deia l'Horta. I l'Horta, en aquell moment, igual que per exemple ara ha salvat un poc casa als meus pares, que està voltada d'Horta, té una capacitat d'infiltrar, de retindre, de frenar, d'existir barreres, per exemple, de la xarxa de sèquies ha fet molts sediments i molta destrucció, però clar, quan estem parlant d'un continu urbà totalment asfaltat de quilòmetres i quilòmetres quadrats, a més amb milers de cotxes flotant, aleshores les destruccions són absolutament increïbles, no? Però la gran diferència també són els usos dels.
Mm-hmm. Clar, vostè comentava això, no? La falta d'aquests espais verds, d'aquests espais naturals. No sé si... perquè també s'ha comentat molt des de les administracions, sobretot ajuntaments, que denunciaven que hi havia inversions en qüestions de gestió, de canalització de l'aigua en aquesta zona, que no s'havien dut a terme els últims anys i que passaven, no?, que consideraven que podria ser una solució per evitar un cas d'aquest, com en el seu moment va ser la desviació de la desembocadura del riu Túria, que ja no passa pel centre de València com si ho feia fins als anys 50. Dic, no sé si per vostè, que és un expert en aquesta qüestió, si per vostè realment invertir en infraestructures i entenc que canalitzar d'alguna forma aquests barrancs és la solució, o s'ha d'optar per uns canvis més profunds que vagin en direcció de replantejar tot l'urbanisme d'aquesta àrea metropolitana valenciana, amb tot això, amb tot el que implica en els milers de ciutadans que viuen en aquesta zona?
Jo soc més partidari de la segona postura. És a dir, no negue que en algun cas puntual a una presa de laminació, parlant de Torrent del Pollo, poguera retindre o frenar a una futura revinguda, però aquesta obsessió que tornava a ser formar part del que anomenen un tecnooptimisme i fer les infraestructures en un context de canvi climàtic que encara estem començant a entendre i és un canvi continu, pot no servir per absolutament res. I tampoc estic d'acord amb la certa obsessió de certes autoritats sempre per canalitzar barrancs, perquè al final, si canalitzes un barranc en qualsevol lloc, segurament salves al poble allà on s'ha canalitzat perquè flux va més ràpid, però a les zones baixes llavors arribarà més aigua i a més desbordarà amb més força. El que no podem fer és sobreelevar tota la conca d'un riu per a que desemboque en la mar. És a dir, es tracta més de, jo entenc que hi ha un impuls per intentar retornar a una certa normalitat l'abans possible, però tal volta seria un moment davant la magnitud de la catàstrofe de replantejar la nostra política territorial i acceptar d'una volta per totes que necessitem renaturalitzar alguns espais crítics d'inundació en aquest cas i que tornar a construir-los tal qual estaven no és la millor solució.
Mm. Clar, estem parlant directament que potser hi ha barriades senceres que els hi hem de dir que han de deixar de viure on te viuen i que haurien de traslladar-se.
Sí, però ja no només per aquesta avinguda, hi ha barriades senceres a tot el litoral mediterrani, on hi ha els models totalment contrastats d'augment del nivell de la mar, són les baixes dels rius i són les costaneres, prediuen un augment a finals de segle de un metre. Llavors, començar a plantejar un debat sobre renaturalitzar, reubicar, redistribuir població, no és que sigui una quimera, una ciència ficció, és que és un debat que anem a afrontar. Si no és per riscos ambientals, és simplement per la dinàmica d'augment del nivell de la mar. Aleshores, jo crec que quan abans abordem aquest debat, millor, i sobretot començar-lo amb coses molt, molt evidents, en zones altes de risc, no convé tornar a construir, no tornar a ocupar determinades àrees, perquè després sabem que les conseqüències, fins i tot econòmiques, són molt pitjors que previndre, intentar ara reubicar o replanificar.
Mm-hmm. Aquesta és la via, vull dir, no hi ha cap altra opció, tenint en compte els aiguats. És veritat que la pluja va ser d'unes quantitats que mai s'havien registrat, però tenint en compte el canvi climàtic i com està afectant el Mediterrani, una de les zones del planeta on també s'està notant-se, la solució és aquesta, simplement ens hem de replantejar els llocs on vivim, els espais on estem. Vull dir, és impossible pensar que en algunes zones d'aquests municipis, de Paiporta, de Picanya, de Catarroja, s'hi pugui tornar a viure perquè hi tornarà a haver-hi aiguats, inundacions d'aquest tipus?
Anem a veure. Jo pense que en aquests municipis, evidentment, es podrà continuar vivint. Hi haurà diferents mesures, per exemple, construint un cinturó d'horta o de camps agrícoles o de pals que facin el paper d'absorció de futures tempestes o alguna actuació d'infraestructures. Evidentment, jo no pense de moment que siga en la situació tan radical com per abandonar municipis que tenen de 30 a 40 mil habitants. Ara bé, moltes zones d'aquests municipis que formen una conurbació contínua de cement i asfalt, això no té cap rea. I a més, en un context on tant el País Valencià com a Catalunya tenim unes àrees rurals absolutament despoblades, perfectament i molt millor adaptades al canvi climàtic, on hi ha infraestructures i habitatges i que també poden assumir un paper fonamental. El problema fonamental que tenim és que ens hem empenyat històricament en desenvolupar urbanísticament aquelles zones, com l'Horta, que l'Horta és una plana al·luvial, és a dir, tampoc és sorpresa de ningú que l'Horta s'inunde, perquè la pròpia Horta, més enllà de les aportacions dels éssers humans, al llarg de la història ha sigut construïda a base de barrancades i de riuades. Per tant, estem parlant de la dinàmica natural d'aquest territori.
Mm. Potser ens hem entestat en intentar posar-nos per davant de la natura i de la tradició, no?, dels nostres territoris.
Sí, i sobretot el que penso que és fonamental a partir d'aquesta catàstrofe, que a més ho canvia tot, perquè tota la nostra planificació de riscos està basada en una sèrie de valors de precipitacions que han sigut totalment sobrepassades, sobretot, ja no només els usos del sol o la societat present, sinó la cultura. A mi em fa molta por, per exemple, el que tenim allà en tot el problema de l'aeroport del Prat, també és una zona inundable. I si ho penses, en algun delta d'un riu, llavors plantejar certes ampliacions o certes projectes urbanístics, zones que ja avui sabem que tenen perill o en tindre potencial perill d'inundació, em sembla, a hores d'ara, i des del PAC de l'Horta de València, una autèntica bogeria, perquè és una garantia o quasi una certa probabilitat de que el que s'ha passat a València no va passar en altres llocs, que no deurien ser.
Clar, mira, vostè ha tret el tema, aprofito per comentar-li. Catalunya, que recentment ha sortit, que hi ha diverses zones inundables i hi ha aquest perill, però quines diferències, per dir-ho així, de territori, d'orografia tenim amb el País Valencià que fan que sigui més probable o menys que hi hagin aquest tipus d'inundacions? No sé si hi ha algun element que faci pensar que Catalunya està una mica més protegida o menys exposada, per dir-ho així, a aquests fenòmens naturals.
Jo crec que el cas del litoral de Catalunya és orogràficament més complex. La pròpia ciutat de Barcelona, amb la Serra Collserola i tal, evidentment és molt més complicat que si inundés Barcelona que València, que és una planura amb un desnivell màxim igual de 3 o 4 metres en tota la ciutat. És a dir, des del punt de vista orogràfic, Catalunya està molt, molt millor preparada, però és cert que precisament per això, tal volta el risc d'inundació en quant a extensió seria menor, però la perillositat podria ser major, perquè les riuades, les rieres tenen molt de desnivell. Encara avui, una de les catàstrofes històriques més importants, també en termes de víctimes de la història, si no recordem, en València, les riuades del Vallès dels anys 72, per ahir. Per tant, diguem-ne que el component de risc és distint. I és veritat també que en el cas del País Valencià, que n'hi ha poques hortes fèrtils en el litoral, com ara l'Ebre del Baix Segura, que ja va patir el 2019 inundacions, o la de València, hi ha moltíssima població. Hi ha municipis com Benetússer, per exemple, també passen els municipis de la metropolitana de Barcelona, que tenen més de 5.000 habitants per quilòmetre quadrat. Això és una autèntica barbaritat. Llavors, aquestes són les qüestions que sobretot ens hem de plantejar. I Catalunya també considera que té una política territorial desenvolupada i a més pionera a l'estat espanyol des de l'any 83, que també ha permès una ordenació amb una sèrie de criteris mínims per a harmonitzar els diferents usos i tipologies de sol, cosa que el País Valencià malauradament s'ha fet tard i mal.
En aquest sentit, i ja sé, no sé si és si agafa el seu àmbit o no, però dic, Catalunya està una mica més preparada que el País Valencià en aquest sentit per fer front a aquestes situacions de possibles inundacions.
Sí, jo crec que sí, perquè Catalunya ha planificat el territori amb major o menys fortuna i ha patit tal volta també un punt de la construcció una mica menys agressiu que el que va haver al País Valencià. Cal recordar també que gran part de les àrees residencials que es van inundar són aquelles àrees desenvolupades a preses i corrents en els anys del Bumpin, en la crisi financera del 2008. I són aquestes nous barris ara mateixes que tenen pitjor solució perquè són barris d'adossats, d'una sola planta baixa, amb el paratge subterrani, al costat d'un barranc, que a hores d'ara recuperar això, fins i tot vendre un immoble, un xalet que no és barat, que saps que se t'ha inundat, que és una planta baixa, encara té subterrani, doncs la veritat és que no veig jo a qui li pot interessar això, veig el que ha passat. Llavors, des de la planificació es podria evitar això, però sobretot des de la planificació, l'ordenació i la política territorial es pot evitar, es pot harmonitzar els usos del sol i per coses molt, molt lògiques que, a més, marquen les pautes del domini públic i hidràulic, que és no es pot construir determinades coses a determinada distància mundial. Cosa que en Catalunya, en alguns casos, ha complit més o menys, però al País Valencià, especialment en les àrees metropolitanes, amb una pressió sobre l'ús del sol altíssima, també. Ara bé, tant País Valencià com Catalunya comparteixen un gran problema, que és el problema de l'habitatge. I, malauradament, estem sentint moltes veus últimament que parlen de que la solució és construir més i més i més habitatge. Realment, el problema que tenim massa habitatge, és molt mal ubicat, i abans de construir-ne més, hauríem de pensar aquelles zones urbanes i segures que també tenen habitatge i que està buit o no se sap bé què passa, si podrien complir la funció social que ha de complir l'habitatge.
I ja per acabar, professor Del Romero, tenim algun exemple, més enllà de l'Estat, a Europa o en altres punts del món, de situacions similars d'aquest tipus d'inundacions que hagin gestionat bé el post-inundacions, és a dir, que hagin replantejat el seu planejament urbanístic, que hagin actuat per traslladar la població i deixar de construir en zones de risc d'inundacions? Tenim algun exemple que puguem seguir?
Jo crec que els exemples els hem de buscar més a prop de casa nostra, perquè tampoc hi ha grans exemples. Pensem, per exemple, que tots els països que considerem més moderns, països centroeuropeus o de Nord-Amèrica, tampoc estan preparats per el canvi climàtic. Hem de recordar que hi va haver també les inundacions històriques del riu Rin en l'any 21, i el gran problema que tenen Països Baixos, Alemanya, Bèlgica, França, és que les ciutats estan literalment sobre els rius, i els rius estan canviant el seu règim i, per tant, també tenen un risc altíssim. Jo crec que hi ha exemples locals, per exemple, a la Can mateixa, sense anar-se'n a fora, ja va haver una iniciativa de construir un parc o un ús agrari inundable, és a dir, preveure que aquests espais anaven a inundar i feien de filtre i feien de barrera a les inundacions. En el riu Ebre també hi ha hagut actuacions plantejant que el més habitual és que el riu Ebre s'enisca de mare cada dos per tres, i per tant situar una sèrie de cinturons agrícoles que sabem que se van a inundar és una bona solució. Però clar, el canvi climàtic afecta de manera distinta tant localment, més que buscar exemples en altres països suposadament moderns, el que hem de fer és aprendre els fets mateixos sobre el que ens ha passat, i que les solucions tècniques tampoc són molt complexes, que bàsicament consisteixen en reubicar o racionalitzar l'activitat residencial o comercial industrial segons el nivell actual i present de risc del canvi climàtic, i no en el que puguem pensar que es podria fer en una actuació d'enginyeria, que està molt bé, però que no és el valia.
Professor Luis de Romero, professor de Geografia de la Universitat de València, un dels experts en el barranc de Torrent, de Xiva i a la Rambla del Pollo. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí aquí a Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres per estar cobrint aquest esdeveniment.